El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Doncs comencem aquí la tertúlia del Gall del Monestir al 91.5 de la FM, la ràdio pública de Sant Cugat. Avui, en companyia, com cada dimecres, dels portaveus de les diferents formacions en representació al ple municipal, saludem a la Joana Barbany per Convergència Unió, Convergència, el grup de Convergència. Molt bon dia.
Molt bon dia.
A Mireia Ingla per Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sergio Blázquez per Ciutadans. Molt bon dia.
Bon dia a tots els oients.
Iniciativa en representació de l'Eric Gómez. Molt bon dia.
No, Ramon Gutiérrez.
Del Ramon Gutiérrez, perdona. I també tenim el Pere Soler pel Partit Socialista.
Molt bon dia.
I l'Álvaro Benejam pel Partit Popular.
Molt bon dia.
He canviat una mica l'ordre, disculpeu, no estic acostumat a fer la tertúlia dels dimecres. Comencem aquesta setmana, després de Setmana Santa, una Setmana Santa una mica negra, podríem dir. Només volia fer un apunt en referència al que va passar dimarts passat a Brussel·les amb aquests dubtes atemptats a l'aeroport i al centre d'una estació de metro, en què ja hem vist doncs, tota la successió d'impactes, d'imatges que hi ha hagut als mitjans i amb aquestes 35-32 víctimes que de moment han publicat les diferents autoritats i gairebé un centenar de víctimes també com a conseqüència, com deia, d'aquests atacs terroristes. Volia fer una petita menció perquè no hem tingut encara l'oportunitat de parlar una mica el posicionament de les diferents formacions amb uns atacs que repeteixen a Europa i que posen també en entredit una mica la seguretat i d'altra les accions que duen a terme els diferents governs en relació, per exemple, als conflictes o com a conseqüència dels conflictes que hi ha oberts al proper Orient i al Pròxim Orient i també, doncs, i també, com dèiem, una mica conseqüència o no, però també relacionada, malauradament, amb la crisi de refugiats que també viu el continent. Comencem per la Joana Barbany.
Bueno, doncs, suposo que els meus companys de taula doncs, rebutgem enèrgicament qualsevol acció de violència que no respectin les idees d'altres persones. Per tant, tot el que fa referència a la violència, tant als terroristes, doncs és evident que rebutgem i que esperem, bueno, malauradament s'està fent habitual, esperem no haver-nos d'acostumar perquè, bueno, creiem que el diàleg és la manera d'arribar a acords entre els pobles. I pel que fa a les polítiques doncs, existents, doncs creiem que, com bé he dit també, doncs, el diàleg amb altres cultures, amb altres persones, amb altra gent, amb persones que pensen diferents que nosaltres, doncs que és bàsic per arribar a una bona convivència.
Doncs, els altres de Ciutadans.
Sí, bueno, en primer lugar, pues lamentar los atentados que ha habido en Bruselas, y ante esto yo creo que tenemos que comentar dos aspectos. En primer lugar, la solución seguramente es la mayor integración de todas las comunidades europeas, más Europa, lo que se suele decir, para poder afrontar el tema del terrorismo de forma global y con mayor eficacia, que yo creo que aquí, por ejemplo, en España se ha hecho bastante bien. Tuvimos la desgracia de tener los atentados de Atocha, y seguramente eso hizo que nos pusiésemos las pilas o que creásemos una especie de vacuna que por ahora nos está sirviendo. Y a lo mejor hay países que todavía no tenían estas experiencias, pero bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente a nivel policial, esto por un lado, y luego separarlo absolutamente de lo que es la crisis de los refugiados, que yo creo que nos tenemos que, Europa se tiene que volcar, nos tenemos que solidarizar, hay que saber diferenciar una cosa de la otra, hay que saber que estos refugiados precisamente son las primeras víctimas de la guerra en Siria y de los grupos yihadistas y del fanatismo, ellos son las primeras víctimas y ellos lo sufren en primera persona y mueren a centenares de miles y tenemos que ser absolutamente solidarios con ellos. Y luchar contra una ola muy desgraciada que estamos viviendo y un poco populista de islamofobia que tenemos que combatir, ¿eh? El Islam no es esto y tenemos que saberlo y tenemos que ser conscientes y pues desde aquí dar el pésame a los fallecidos y trabajar en estas dos líneas.
Mireia Ingla.
Sí, bon dia. Jo crec que hem d'ampliar una mica el focus i lamentar, rebutjar, condemnar i solidaritzar-nos amb totes les víctimes que va haver-hi a Brussel·les i com han hagut en altres ocasions, fa menys a París i bueno, tota la llista de ciutats europees on han patit atacs terroristes, però no podem oblidar-nos de l'atemptat que va haver-hi a Pakistan, no? Que va haver-hi molt més nombre de víctimes, la majoria eren nens, vull dir, va ser un atemptat brutal d'aquells que t'arriba al fons de l'ànima, a més, perquè ha atacava precisament això, no?, a molts nens, i que tinc molt la sensació, no ho dic per la taula, perquè segurament tots ho veiem igual, però sí que a nivell de mitjans i sobretot a nivell de consciència en general com a societat, que ens impacten molt més els atemptats quan són al costat de casa, que és normal, vull dir, no vull dir pas que no sigui normal, és normal perquè quan ataquen a Brussel·les o ataquen a París ens afecta directament perquè nosaltres ens hi veiem allà, perquè diguéssim que compartim tantes coses que ens són dels nostres, no? Però, ostres, hi ha atemptats cada dia a molts llocs per la mateixa gent. Per tant, no estic parlant de terrorisme en general, sinó del terrorisme, el terror aquest que està sembrant estat islàmic per tot el món, a Nigèria i, per tant, també al Pakistan, com deia l'altre dia, etcètera, etcètera. Per desgràcia, són molts els casos d'això, no? I, per tant, diguéssim que com a Europa, en aquests moments hem de fer un exercici en dues bandes. Una banda, entendre que no som el malic del món, i que si a més volem tenir, diguéssim, aquesta posició preponderant en les decisions que es prenen en aquest món, el que hem de fer és actuar amb conseqüència. I el que no pot ser és que ens vulguem mirar el malic a l'hora de que quan ens fan un atemptat això només sigui el que es parla tot arreu, però que després a l'hora de veritat, a l'hora d'afrontar una crisi brutal com estem afrontant amb els refugiats que venen d'arreu del món i com molt bé deia el Sergio i comparteixo, són les primeres víctimes del terror d'estat islàmic, aleshores ens passem hores i hores a Brussel·les també, no condemnant l'atac de Brussel·les, sinó que hi ha asseguts els dirigents d'Europa en una taula incapaços de reaccionar de forma humanitària per preservar els drets més fonamentals de les persones, que és el dret a la llibertat i el dret a la vida.
Doncs altora de Ramon Gutiérrez per Iniciativa, molt bon dia.
Sí, bon dia. Bueno, primer, sumar-me el que deia la Mireia, no?, que hem de condemnar totes les accions terroristes, però també les que no passen a Europa. Només, com deia, doncs hem de recordar és que és més recent, no?, els atacs de Pakistan, que a més han causat més morts que a Brussel·les i concretament nens i dones, no? No som el malic del món, com deia Mireia, però els valors que intrínsecs a la nostra societat, a la societat europea, el secularisme, la pluralitat, l'estat del benestar, la defensa de drets, són la millor solució i hem de seguir-los defensant, i no podem permetre, com deia el Sergio, que visions islamòfobes o de ment tancada ens facin recular en aquesta visió, i crec que és important seguir defensant la inclusió, la cohesió, l'escoltar i el treballar amb la gent que fuig per poder combatre això. Crec que la millor manera de combatre ara mateix el terrorisme i el terrorisme islàmic, el d'ISIS i el fanatisme en aquest aspecte, és precisament acollir amb els braços oberts el màxim de refugiats possible i donar exemple i fer que aquesta gent pugui sentir-se com a casa.
Doncs, el tornar del Pere Soler, bon dia.
Doncs, evidentment, sumar-me... Molt bon dia a tothom, i evidentment sumar-me a totes les explicacions i raonaments que compartim, possiblement a un amb els mateixos, però tu començaves, el locutor començava dient que ha estat una setmana, jo també m'agradaria, ja que és la primera vegada, recordar també les víctimes de l'accident, les 13 noies mortes a l'accident de Tarragona, i també la commemoració de ara fa un any de l'accident aeri de German Wings, doncs, que aquí també a Sant Cugat doncs vam tenir el nostre bocí, per dir-ho d'alguna manera, no? Respecte als atemptats, jo els englobaria en el mateix, òbviament, es facin a Turquia, a Pakistan o a Brussel·les, són atemptats contra les persones, contra la seva llibertat i contra la seva voluntat, òbviament, de voler continuar viure, no? Vivint, no? I això ha posat de relleu, a part de tot el que han dit ells, ha posat de relleu que també la Unió Europea no està funcionant, no? No està funcionant ni amb el que són les mesures i les polítiques de seguretat, pel maleït anomenat sobiranisme o pèrdua de sobiranisme dels estats. I la següent qüestió, doncs, lligar-ho amb la crisi de refugiats, no? Jo crec que també vull llançar una responsabilitat als mitjans de comunicació, moltes vegades amb les imatges que se'ns donen dels refugiats que provenen d'aquestes zones de guerra, que se'ns posen imatges com si fossin els pobres immigrants sense papers que estan intentant saltar la tanca de Ceuta o de Melilla es posen en el mateix moment o en el mateix nivell que els pobres refugiats que estan esperant que s'obri la frontera a Romania o s'obri la frontera en els països. I se'ls posa, i visualment la imatge és molt similar. El problema d'això és que em sembla que la població i la societat no té consciència que el refugiat és un estatus. Hi ha d'haver una tramitació legal, hi ha d'haver uns condicionants per acceptar uns refugiats. I jo crec que la Unió Europea hauria de ser més valenta que dir acollirem tants refugiats, sinó que hauria d'abandonar això. Jo crec que a Europa hi ha espai per poder acollir aquesta gent, que no són gent que s'està morint de gana, sinó que els estan matant per poder viure en llibertat o per poder viure a la seva societat. Per tant, jo crec que hauríem de combinar les dues qüestions, hauríem de fer una verdadera política de refugiats i veure com es realitza, en quins condicionants, i l'altra intentar coordinar a través de la Interpol i a través de les policies dels estats, intentar fer una verdadera política de seguretat i d'informació que, com s'ha vist a Bèlgica, doncs ha estat realment un caos.
Álvaro Menesa.
Sí, doncs mira, subscric a això últim que acaba de dir el Pere, que ha estat un caos, no sé si jurídic o administratiu, a Bèlgica, judicial, perquè bueno, resulta que hi havia dos o tres persones dels jihadistes que van participar en l'atemptat de Brussel·les que havien estat detinguts a Turquia. Em vaig enterar aquesta Setmana Santa i vaig pensar, bueno, però com pot ser que si han estat detinguts els deporten a Bèlgica perquè són belgues, perquè eren persones nascudes a Bèlgica encara que amb origen doncs, a països d'Orient, i dius, bueno, llavors aquí què passa? Perquè els detenen allà perquè han comès algun tipus de delicte i per això els detenen, els deporten i allà els treuen al carrer com si no haguessin fet res, no? Bueno, són coses que no s'entenen, i a Bèlgica suposo que algú haurà de respondre d'aquesta d'aquesta irresponsabilitat, no? Aquí la redundància, no? Però a la fi, o sigui, el tema és condemnar els atacs, molt bé, condemnar els atacs, els condemnem tots, siguin aquí o siguin allà, siguin, si són més a prop, doncs com més a prop més, una mica més t'afecten, i és una mica per això que ens afecta una mica més si estan aquí dintre d'Europa o si són dintre d'Espanya o si són a dintre de Catalunya o si són a dintre de Barcelona o de l'àrea, cada cop que està més a prop, doncs, bueno, doncs t'afecta una mica més, no? Perquè ho veus molt, molt proper. Però s'ha de combatre el jihadisme, i crec que, per exemple, el Ramon, sense ànim de criticar, però que ha caigut en l'error de dir terrorisme islàmic. Jo crec que sí que és terrorisme islàmic, perquè és en nom de l'islam que es fa aquest terrorisme, però crec que no l'hauríem d'anomenar terrorisme islàmic, sinó terrorisme jihadista, perquè podem confondre amb el tema de l'islamisme, perquè ser de l'islam, professar la religió islàmica no és cap cosa dolenta. Jo crec que hem de distingir en el llenguatge i dir terrorisme jihadista, perquè identifica molt més a unes persones que són de la religió que siguin, però que maten en nom d'aquesta religió, que no són els altres, que n'hi ha molts més milions de persones que professen la religió islàmica i que no maten a ningú per aquesta religió. I per tant hem de distingir. I també destacar que és veritat que en molts països on el jihadisme està molt extès a la població, es mata per raó de la religió als cristians i se'ls persegueix. I també ho hem de dir. És una realitat que existeix i no s'ha d'amagar.
De fet, l'atemptat de Pakistan era una festa...
L'atemptat de Pakistan, de les 70 persones que van morir, em sembla que eren unes 70 persones, la meitat eren nens, i es creu que la majoria eren cristians, tot i que van morir també musulmans. Suposo que de retruc, perquè no era la intenció. Es veu clarament una intencionalitat de matar cristians. Bueno, doncs són coses contra les que s'ha de lluitar. Un altre tema és, una altra discussió que jo crec que ja dona per molt més, és com s'ha de lluitar contra el terrorisme jihadista, no? Amb bombes? S'ha de fer guerra? No s'ha de fer res? Amb cultura? És una cosa molt difícil de tractar i que, experts són els que han de determinar aquestes solucions, però bueno, s'ha de ser ferm, això sí.
Obrim altres tots de paraula que han demanat a Mireia Ingla.
Sí, bé, de fet, matar en nom de la religió s'ha fet, per desgràcia, tota la vida, al llarg de la història, i totes les religions, exacte, uns s'han matat amb els altres per imposar la seva, i jo crec que precisament el que la barbària aquesta d'ISIS, no? És que està donant, tornant en el segle XXI a una cosa que ja gairebé havia quedat desterrada, no? I per això, diguéssim, que el que els falta és com si, és com si, com si fos, com si tornéssim al passat, i per això en els europeus ens, ens sorprèn tantíssim, no? Jo volia comentar tres coses molt ràpides. En primer lloc, és vital que aquesta gent que venen com a refugiats tenen un estatus legal i que, per tant, els estats del món estan obligats a complir aquest estatut del refugiat, però jo no faria tanta distinció i clara, perquè jo no la veig, respecte d'aquells que venen perquè escapen de que es moren de gana en el seu país, perquè per mi les persones que moren de gana també se'ls vulnera els seus drets fonamentals, que és el dret fonamental a viure. Per tant, hem de ser igual tolerants amb uns que amb els altres, i a mi, quan hi ha aquestes grans separacions, hi ha alguna cosa que no m'acaba de quadrar. En tercer lloc, respecte al tema seguretat i llibertat, és molt fàcil caure en la temptació de que en nom de la seguretat comencem a vulnerar els drets fonamentals que tenim les persones, que és bàsicament el dret a la llibertat, i crec que a alguns estats els hi va molt bé tot plegat per tornar a qüestionar això una vegada més, i per tant alerta, i a Europa hem de donar exemple també d'això. I l'última cosa que volia dir és que hi ha molts que ens sentim molt frustrats amb aquesta Unió Europea, amb aquesta Europa dels estats, que el que ha fet des de gairebé el seu inici, confiàvem molt en que seria l'Europa dels drets, l'Europa de les llibertats, on ens hi volíem admirar ja molts, especialment els catalans i les catalanes, no? Que Catalunya sempre ha estat un país molt europeista, ens hi volíem admirar ja, però al final ha acabat sent l'Europa dels estats, on allà, amb perdó, tots els dirigents, ja ho he dit abans, van allà a salvar el seu cul, si se'm permet l'expressió, i a intentar, doncs, que els seus ciutadans, els seus conciutadans i conciutadanes, no els puguin criticar per res, i no prenen decisions valentes, i segur que no prenen decisions basades, ja ho he dit abans, amb el respecte als drets més fonamentals, com són el dret a la llibertat i el dret a la vida.
Ramon Gutiérrez, sí, després jo, el Sergi, després el Pere Soler.
Primer, jo estic d'acord en que no hem de confondre, que són coses diferents, el tema dels refugiats i el tema dels atacs a Brussel·les, a Pakistan, etc. Però hi ha qui sí que ho confon, no? I per això ho dic. O sigui, comparteixo que cal una política de refugiats que no s'està fent, i que en aquest sentit cal condemnar l'acord de la UE amb Turquia, perquè és un acord il·legal que va en contra de l'Estatut dels Refugiats, del que parlàvem ara, i de la Carta de Drets Fonamentals de la UE. Però no culpem a l'europeisme, o no culpem a la UE només, culpem als estats, com deia la Mireia ara, i als estats que confonen precisament això amb el terrorisme, i el cas de l'estat espanyol, que de tots els refugiats als quals s'havia compromès a acollir, només n'ha acollit 18, i 18 perquè són cristians. La majoria dels refugiats no són cristians. Llavors jo crec que això és clarament ens demostra que hi ha qui confon això, i de fet tenim declaracions del propi ministre d'Interior ja de fa mesos ja, no? Dient, doncs, que ojo amb acollir refugiats perquè això pot ajudar a alimentar l'islamisme al nostre país, i és completament fals. De fet, són persones, són víctimes de, he tornat a dir islamisme, bueno, això ho va dir el ministre d'Interior, però vull dir que són que al final són víctimes i no yihadistes.
Sergio Blázquez.
Sí, varios apuntes a los que se ha dicho. En la mayoría prácticamente estoy de acuerdo, en casi todos. Sobre todo es muy difícil, la verdad es que en estos países yihadistas puede ser cristiano, pero también, por ejemplo, ser de la minoría chií, o sea que hay muchísimos atentados contra los entre ellos mismos. Los musulmanes muchas veces pues se están matando también entre ellos. Y luego Europa, la verdad es que es un desastre. Es un desastre, y lo viene siendo ya desde la década de los 90, donde había más dinero y donde parecía que las cosas... Porque yo recuerdo, y tenemos que tener memoria, de acordarnos de la guerra de los Balcanes. Una guerra de los Balcanes sangrienta, murieron otra vez cientos de miles de personas. Ahí había había cristianos, habían ortodoxos, católicos, había también musulmanes. Y la Unión Europea, yo creo que, si se me permite la expresión, que se la coge a veces con papel de fumar, fue incapaz de hacer nada, ¿no? Con el señor Mitterrand, absolutamente al lado, ¿no? Y hacíamos, bueno, la vista gorda, porque a veces, es claro, si llevamos ahí soldados y muere alguno, a veces yo creo que hay que tener mayor grandeza, y todos somos seres humanos, ¿no? Y aquella vez no pudimos responder, y luego al final tuvo que venir el señor Bill Clinton, con los acuerdos de Dayton, que es el hermano mayor, ¿no? Es como el primo de Zumosol, al que a veces, muchas veces recurrimos, y exactamente lo mismo pasa ahora con el Estado Islámico. O sea, con el Estado Islámico, yo me acuerdo después de los atentados de París, ¿no?, que parecía que París la grandeza de la France, ¿no?, y que otra vez iban a ir a la guerra, y esto ha quedado absolutamente nada. Y al final hay que tomar decisiones que no sé si son populares o impopulares, pero que son, yo creo, las acertadas, y tenemos que luchar contra esta gente, hacerlo de forma conjunta con Rusia, etcétera, y luchar contra estos fanáticos que están masacrando a su propia población.
S'ha incorporat a la tertúlia a Ignasi Bea per la CUP, però havia demanat una altra paraula al Pere, l'escoltem i després saludem al...
Sí. Jo per acotar alguna de les coses que s'han dit, el tractament diferenciat que ha de tenir una persona immigrada que fuig del seu país per problemes de fam o per problemes de dienes és un. El problema dels refugiats de guerra n'és un altre. I no es tracta de ser més tolerants o menys tolerants, no té res a veure el concepte de tolerància. Els hem d'acollir d'igual manera, senzillament que jo estava dient que les imatges visuals que se'ns transmeten són les mateixes, i no és la mateixa, el focus d'origen no és el mateix. Després, quan parlàvem de que s'han de coordinar més les polítiques de seguretat a la Unió Europea, això no té per què anar en detriment de la llibertat, dels drets individuals ni de les llibertats. Es poden practicar polítiques de seguretat sense haver de coartar la llibertat individual dels ciutadans europeus. I després, home, evidentment, s'han fet les coses malament. I Europa, aquesta entelèquia que tots diem la culpa és d'Europa, és una entelèquia. Europa la formem tots. I Europa s'està construint. Jo no diré un estat, però una federació d'estats, com pot ser Europa, s'està construint, i es construeix a base dels èxits i a base dels errors. I hem viscut molts errors, però s'ha de saber que som 28 estats, que cadascú té la seva manera de viure la vida, la seva cultura, la seva tradició, la seva llengua. Intentar confluir tot això, doncs imagina't, si teòricament l'estat espanyol té la dificultat que té amb les pròpies comunitats autònomes, que cadascú té la seva sinergia, què no ha de tenir una Unió Europea per intentar posar en comú unes polítiques? I jo crec que Europa s'està construint, si li podem donar la culpa, però Europa som tots, i tots en som conscients de que, i tots en som, en certa manera, corresponsables del que està passant, perquè què podem fer nosaltres per mitigar la crisi dels refugiats? Bueno, Sant Cugat s'hi ha adherit. Sant Cugat també es va adherir contra l'acord amb Turquia en el passat ple. Vull dir, jo crec que coses n'estem fent, el que passa és que hi ha coses que ens sobrepassen, però jo crec que està bé ser crítics, però que sapiguem que l'Europa s'està construint de la mateixa manera que s'està construint l'estat espanyol, l'estat francès, i de la mateixa manera que s'està construint, doncs, Catalunya dia a dia, i va evolucionant.
Ignasi Bea.
Sí, bé, perdoneu per arribar tard. En tot cas, la pregunta exacta, perquè Saban, la gent parla de refugiats, parlem d'Europa, parlem de...
Ens hem allargat una mica el tema. Només volia fer menció als atemptats de la setmana passada. No havíem tingut l'oportunitat encara de parlar-ne aquí. I, bàsicament, demanava una mica el posicionament dels diferents representants de les formacions.
Bé, evidentment, com qualsevol acte d'aquests, lamentar-lo. En tot cas, dir que des de Brussel·les n'hi ha hagut uns quants arreu del món, com n'hi ha cada dia, lamentar-los tots els atacs, la Brussel·les i els altres, i constatar que la manera com s'està combatent aquestes qüestions no és bona en absolut, perquè jo no crec que... O sigui, les invasions i els atacs, que molt sovint és el que demana el cos de molta gent, no funcionen, perquè quan la gent rep allà tropes invasores ho percep com una provocació i encara alimenta més aquest tipus de reaccions. Penso que quan s'ha de combatre això és en l'origen de les qüestions. Si aquesta gent no visqués en misèria o en països desestructurats, per a Europa, doncs no serien ni jihadistes ni res que se'ls assemblés, i que en tot cas la solució violenta per si sola segur que no funciona, no? I bé, i amb la qüestió de la Unió Europea, penso que el Pere deia Europa som tots. Bé, jo no em sento d'aquesta Unió Europea en absolut. De fet, sóc dels que penso que hem de plantejar, i que en tot cas, en el procés constituent, els catalans hem de decidir si volem formar, com a totes altres coses, però si volem formar la Unió Europea, jo penso que no. Jo no vull formar la Unió Europea ni de l'euro, i perquè em fa vergonya ser d'una Europa on els capitals poden circular tranquil·lament i les persones les deixen que es moren o les envien a països com Turquia, que a més arma els jihadistes, no? O sigui, hi ha moltes proves. Arma els jihadistes amb armes de molts països europeus i ara enviem allà els refugiats. És com... És la ignomínia. El terrorisme islamista és la ignomínia, i això també és una ignomínia.
Doncs tancarem aquest tema amb l'Álvaro Benajam.
només dir que sí que és veritat que ja ho parlàvem abans de que arribés l'Ignasi, que és difícil saber com s'ha de combatre aquesta lacra del terrorisme jihadista, bueno, perquè s'ha de combatre no fent res, s'ha de combatre lluitant contra aquesta gent, intentant matar-los allà in situ. Bueno, és que no se sap, perquè aquesta gent estan decidits a seguir atentant. Fem nosaltres la guerra o no la fem? O sigui, la guerra és contra Occident, la guerra és contra el cristianisme, la guerra és contra el nostre modus vivendi que tenim aquí a Europa, amb els nostres drets i les nostres llibertats. I ells no els volen, aquests jihadistes, no dic la població d'aquests països, dic els jihadistes no els volen pels seus països. Volen unes societats tancades i sense drets ni llibertats pels homes i les dones. I per tant, jo crec que sí que hem de lluitar contra això, també amb cultura, també amb democràcia, però clar, com ajudem a instaurar allà una democràcia normal i corrent? És que és molt difícil, és molt difícil. Podem prestar la nostra ajuda o el nostre voluntarisme per fer-ho, però si no es deixen, doncs no ho podem aconseguir, i per tant seguirem tenint un mig control de grups jihadistes de moltes zones de molts països d'Orient. I llavors, clar, bueno, és que al final s'ha d'arribar a una determinació per com lluitar contra això, perquè hem de lluitar contra això, no hem de deixar que vinguin aquí a fer-nos atemptats i ja està, i bueno, i no fem res perquè és pitjor. Bueno, jo crec que no és pitjor, perquè atemptats ja havien abans de les guerres d'Iraq. O sigui, a Iraq, per exemple, Saddam Hussein ja, bueno, s'havien comès molts atemptats contra els drets humans, molts, es cometien cada dia contra els drets humans abans que hi hagués guerra d'Iraq, i el Bush i qualsevol de coses d'aquestes, hi havien atemptats, hi havien processos sumaris d'execucions contra persones per qüestions polítiques, bueno, moltes d'aquestes, i bueno, per això és molt difícil saber com s'ha de lluitar. Sí que sabem, i saber el que no s'ha de fer també és molt difícil.
Brevetat, sí, perquè haurem de canviar de tema.
És que no vull refutar algunes de les coses que dic, només que hem de pensar, jo no estic dient, sé, dic que s'ha de combatre, però no de la manera que ho fem, perquè Brussel·les blindat des dels atemptats de París, blindat amb policies i soldats per tot arreu, i malgrat això atempten, no? En tot cas, una cosa són la violència que hi havia d'estats com la dictadura de Saddam Hussein, que és una cosa, i l'altra el terrorisme islamista, que és dels últims anys, dels últims 20 anys, no? Vull dir que... El terrorisme islamista, sí.
Sí, no, hi havia terrorisme islamista, no? Islamista abans de...
Poc,
islamista,
sí.
Jihadista.
No. Poc.
D'una altra mena, potser, sí. No era tal
i
com el coneixem avui.
I no generalitzat, i no amb un terreny. No, exacte, terreny, això sí. Però això sí. El problema és això. I en tot cas, parlem del problema quan ens atempten a Europa. Perquè si fem la llista de tota la gent que mor cada any, i sembla que quan es carreguen negres i tal, no passa res.
Jo crec que ja això s'ha fet moltes vegades abans de tot,
sí,
això.
Quan en parlem aquí? Quan passa a Brussel·les, no?
Dels Estats Units a Àfrica, a diverses...
Les ambaixades dels Estats Units.
Això de fa molts anys, dels anys 70 i pico, de l'any 80 i pico, això se n'ha parlat aquí, però, vamos, ara no ens ho recordem, però...
Bueno,
o sigui, en parlem
quan està a Occident, d'alguna manera.
Sí. Doncs, bueno, a Àfrica prefereixo, eh?
Aparquem aquest tema, segurament en continuarem parlant durant les properes setmanes. Anem a l'actualitat recent aquí a la ciutat, perquè ahir arribava la comitiva que havia anat fins a l'AVA per encapçalar, doncs, aquest agermanament entre la ciutat extremenya i Sant Cugat. Em sembla que aquí hi ha uns quants regidors que hi heu anat. No sé si ens podíeu fer...
No,
tots vosaltres?
No, dos, només
dos.
La Mireia i jo.
Sí. Doncs res, un breu apunt d'aquest viatge. Arribeu, crec que ahir a quarts de set de la tarda.
A quarts de vuit.
Sí.
Quarts de vuit.
Sí, és que una hora és molt important, eh?
Sí, han sido...
Que portàvem moltes.
Han sido, si queréis, luego la Mireia lo complementará. Han sido 4 días maratonianos, ¿no? Parece que hemos ido en autobús y hemos tardado 14 horas. Íbamos 70 personas, pues bueno, gente del consistorio y también jabeños y jabeñas, y han sido, la verdad es que lo hemos pasado muy bien, ciertamente, nos han acogido súper bien, de forma espectacular. Es un pueblo pequeño que tiene unos 1.300 habitantes, el alcalde también yo creo que se ha volcado con nosotros, y bueno, hemos podido disfrutar incluso, ya a nivel de forma egoísta, pues del paisaje de la dehesa extremeña, que ahora está verde, muy bonita, preciosa. Y ha sido, yo creo que es que no se le puede poner ni tan siquiera un pero, ¿eh? O sea, le podemos poner un 10, ahí se ha hablado castellano, catalán, no se ha hablado para nada o muy poquito de política y sí un poco de las costumbres de cada lugar, y solamente podemos mostrarles el agradecimiento y no sé lo que nos dirá la Mireia, que me parece que ha pasado algo de hambre.
Sí, bueno, és irònic, eh?
No ens ho creiem, bàsicament, no ens ho creiem.
Bàsicament és irònic, no? Perquè és veritat que, bueno, com cada terra té els seus costums, és veritat que allà, doncs, els agrada molt de menjar i els agrada sobretot molt d'oferir, no? I és, tu com a convidat, doncs, et sents tot constantment, bueno, amb la necessitat de participar-hi, però evidentment això és més positiu que una altra cosa. Bé, jo també en la línia, no? Aquí el que és molt important és que haguin pogut venir tant santcugatencs i santcugatenques. Ha dit el Sergio, javeños i javeñas, sí, és veritat, eh? Però sí, també són santcugatencs i santcugatenques. De fet, la majoria de la gent que van allà, doncs, fa molts més anys que viuen a Sant Cugat que nosaltres, uh-huh, no? Perquè són fills de la immigració dels anys 60 i, per tant, són gent que absolutament estan integrats, com ja ho sabem tots aquí a Catalunya, només faltaria, no? Jo crec que va ser, doncs, bé, un agermanament que jo no havia participat mai en cap agermanament. En un agermanament, bàsicament, el que busques és els punts en comú i, òbviament, n'hi ha molts, que és el fet, això, no?, que alguns comparteixen la doble condició de ser de l'Ava i també de ser de Sant Cugat. Aquests veïns i veïnes van gaudir molt perquè, sobretot, el que tenien moltes ganes és de demostrar-nos si us agrada el nostre poble, si us estem tractant bé, però també és veritat, ahir, quan vam arribar a Sant Cugat, després de mil hores, ja que no sabíem ni on érem, doncs, quan vam arribar a Sant Cugat i ens vam acomiadar, doncs, una senyora en concret em diu, bueno, i t'ha gustado, no? I dic, sí, m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé, sou molt amables, i em deia, ja diu, sí, però jo ara ja tenia ganes de tornar al meu poble, no? I el seu poble, evidentment, es referia a Sant Cugat. Bàsicament perquè aquesta gent, fa molts anys que viuen aquí, però per una raó que jo, és que he arribat a aquesta conclusió, em sembla que el Sergio segurament també, i és que la gent que té nets ja, els fills també, perquè evidentment els fills ja són catalans, però sobretot els que tenen nets, doncs el fet de tenir els seus nets aquí és el lligam més gran que els pot donar amb Sant Cugat i amb Catalunya, no? I per tant, a tots ens agrada molt parlar de la nostra terra, quan la teva terra està molt lluny i és un altre país, com és el seu cas, doncs encara més, però que al final, doncs, la gent, quan torna aquí i torna a casa, doncs vol dir que hem fet molt bé el tema de la integració, com no podia ser d'una altra manera, i que, per tant, doncs, per mi també és molt satisfactòria l'experiència.
Sí, com deia la Mireia, efectivament, en això està absolutament d'acord, que al final tots arribem a casa i els javeños, javeñas, perquè són santcugatencs, doncs encara més. I el mateix, no? Vull dir, hi ha molta gent que és gran i que els meus pares, per exemple, s'hi ha passat, no? Vull dir que, per exemple, comencen a parlar català o s'atreveixen a parlar català amb els nets, no? Perquè potser amb gent de la seva edat els hi fa vergonya i, bueno, és una forma més d'integrar-se.
Pere Soler demanava la paraula.
Sí, no, només per complementar, perquè avui al vespre vaig telefonar a l'alcalde de l'Ava, José González, i li vaig preguntar què tal, no? I em diu, bueno, ara ja estic totalment descansat, diu, perquè les coses han sortit molt bé, sortit molt content per l'agermanament. Llavors comentàvem els dos, dic, l'agermanament, diguéssim, el que és el fet protocolari ja s'ha realitzat i la feina comença a partir d'ara, no? Que és a veure com fem aquest lligam, entre les dues, entre Sant Cugat i, no, de les dues ciutats, entre la ciutat de Sant Cugat i el poble de l'Ava, per veure com realment a nivell hi ha aquest intercanvi cultural, aquest intercanvi gastronòmic, etc, no? Però des de la vessant, ja que parlaven des de la vessant santcugatenca, puc dir que des de la vessant javeña, doncs estava molt, molt content i molt, molt agraït, doncs, de la visita d'aquesta comitiva.
Álvaro.
Bueno, jo, enveja, no? Bastant enveja de no haver estat allà amb ells, perquè, bueno, el que he explicat ha estat molt bé. Es veu que això, que han passat gana.
Sobretot per les fotos.
Ho han passat malament, se'ls veu a la cara. A les fotos també es veu, i bueno, que enveja per no haver pogut estar i disfrutar de la gent d'allà, de la gent d'aquí, que és d'allà, o que prové d'allà, del viatge, de les hores de conversa que segurament han tingut a l'autocar, que han sigut unes quantes, d'haver-se pogut conèixer bastant més, i el tema que deia la Mireia, que és veritat que el seu origen és d'allà, però viuen aquí i casa seva és aquí, no? I volia explicar una anècdota que hi havia un sacerdot que s'estava morint, i va venir el bisbe a veure'l, a donar-li l'extrema unció fa molts anys i tal, és una anècdota, però, i el bisbe li va dir, tranquilo, fulanito, que d'aquí unes hores estaràs en el cielo i estaràs muy bien. I l'altre li va dir, bueno, pues sí, però como en casa de uno, no s'està en ningún sitio.
Sí. Doncs no sé si voleu fer algun altre punt. Ens queda poc temps, us demanaré brevetat, ens hem allargat una mica amb el primer tema.
El comitè d'empresa de Delphi al final ha qualificat de sabador l'inici de negociacions, recordem que van tenir ahir, amb la direcció de la companyia, que ha presentat l'ERO, que afecta la totalitat de la plantilla amb 540 treballadors. El president del comitè, José Antonio Morán, lamenta que l'empresa no hagi presentat encara un pla de reindustrialització i només hagi plantejat l'oferta no vinculant d'un inversor que absorbiria 210 empleats. De la seva banda, també l'Ajuntament s'ha mostrat optimista, recordant que hi havia pendent, doncs, em sembla que unes quantes empreses estaven interessades en l'adquisició, ja veurem com, de la indústria de Delphi. Comencem per la Joana Brevetat, perquè no ens queda massa temps.
Jo també faig un Gutiérrez, vaig ràpid, ja ho sabeu. Bueno, des de l'equip de govern també vam fer unes declaracions, bàsicament són dos punts. Doncs, com sempre, doncs, mostrar-nos al costat dels treballadors i treballadores de Delphi, i també doncs, que ens sorprèn doncs, que s'hagi presentat aquest ERO doncs, quan encara no estaven lligades les possibles propostes de reindustrialització, per tant, sorpresos. I després, una miqueta reprenent el que deies tu, doncs, dins del desastre, doncs, bueno, alguna possibilitat, una mica de llum, doncs, és intentar trobar una sortida que afavoreixi les expectatives raonables de part de la plantilla, a veure com, bueno, doncs, com poden acabar d'una manera digna.
L'Ignasi?
Sí, bé, va haver un dia com vam dir una tertúlia sencera per la Delphi. Crec que la situació ha canviat poc. En tot cas, positiu, no hi ha res. I sí que, ostres, l'alcaldessa havia demanat que esperessin una mica a presentar l'ERO, que busquéssim alternatives, no s'ha fet. He llegit al Carles Bruguerola unes declaracions, no?, que diu que és optimista. Demà passat tenim una comissió d'economia. Penso que se'ns explicarà quines són aquestes coses que fan pensar de manera optimista. Però bé, nosaltres...
Diu optimista dins de...
Sí, no, evidentment,
però... optimista no, però un punt d'optimisme.
Vull dir, les deslocalitzacions són conseqüència d'una manera de sistema econòmic, i aleshores, clar, defensar aquest sistema econòmic sempre i després, quan hi ha conseqüències que no t'agraden, doncs lamentar-te ens sembla una mica incongruent. A mi nosaltres, com que aquest sistema econòmic no ens agrada i sabem que passen aquestes coses, perquè la producció seguirà, però seguirà molt lluny d'aquí, doncs ho condemnem en termes no només de solidaritat amb els treballadors, sinó ideològics, i que si la producció segueix s'ha quedat Sant Cugat i no veiem cap motiu pel qual hagin de marxar. I lamentar la nova notícia, en tot cas.
Sergio Blasque, per Ciutadans.
Sí, bé, doncs nosaltres una mica també sorpresos per aquesta notícia, l'anunciament d'aquest ERO, i nosaltres no n'estem satisfets i hem de seguir treballant. Vull dir, no, en cap cas estarem d'acord amb aquestes condicions, i emplacem a l'Ajuntament, en aquest cas, doncs, que imagino que ja ho estan fent, però que ho han de continuar fent. En el seu dia, quan es va anunciar, jo crec que potser, no sé si de forma realista o irrealista o ben intencionada, encara el Bruguerola va dir que hi havia doncs, bastantes ofertes i que en cap s'intentaria, que era molt optimista, bueno, jo no sé, doncs a veure què ens diu, perquè la situació sembla que no, que al final es gira de la forma més, entre cometes, dramàtica. I vaja, a veure què passa, però en cap cas això ho donem com enllestit o com un punt i final, sinó que hem de continuar treballant i hem d'intentar col·locar, si no totes les persones, al màxim i en les mateixes condicions o millors.
Mireia Ingla.
Sí, bé, jo el que vull ser realista, i des del minut zero ho sabem tots perfectament, començant pel propi comitè, que això es tractava d'una deslocalització en tota regla, i per tant davant d'això és molt complicat poder fer plantejar altres alternatives. El que sí que era important era que no es presentés a l'ERO perquè donava l'oportunitat, mentrestant, de trobar alguna solució, tot i que, insisteixo, sent realistes és complicat. Això ho va demanar l'Ajuntament, també al Departament de la Generalitat, i per demanar que s'ajornés el màxim possible l'ERO per trobar aquesta solució, també s'al·legava moltes coses, com per exemple la pau social que té l'empresa, la preparació de la seva plantilla. És a dir, que jo crec que hi havia bones raons per poder intentar solucionar això de la millor manera, tenint en compte que hi havia alguns treballadors que es podien acollir també a una prejubilació, i per tant ja no era la plantilla completa, i la veritat és que ho veig molt negre i ho lamento moltíssim, però diguéssim que l'optimisme al principi no s'entenia massa, ara jo crec que per desgràcia ja l'hauríem de desterrar, per entendre'ns, no?
Ramon Gutiérrez.
És que no em repetiré gens, perquè simplement reforçar algunes coses de les que s'han dit, completament d'acord amb la Mireia, ni feia falta optimisme abans i molt menys ara. I a mi realment lamento que l'actitud de l'equip de govern, no de l'Ajuntament, perquè tituleu l'Ajuntament, sigui d'optimisme, no ho és. És una situació molt lamentable i jo crec que en aquest moment el que hem de fer és seguir defensant el que dèiem, el pla de reindustrialització i les posicions de la plantilla de defensar, primer, que no feia falta l'ERO ara, que es podia haver esperat, que es podria haver seguit negociant pel tema de les propostes de resolució per Delphi i que evidentment doncs és mala notícia i que caldrà seguir al peu del canó.
Pere Soler.
Sí, òbviament la nostra solidaritat amb els treballadors de Delphi, però també amb els treballadors de Ferrovial, perquè estem parlant de 540 treballadors de Delphi, però estem parlant de prop d'un centenar de treballadors també de Ferrovial, que són els que porten el manteniment de les maquinàries i de neteja, que també estan inclosos a dintre, i a més ara comencen una vaga en petits trams a partir d'avui amb aquest tema. Per tant, jo englobaria els 650 treballadors quasi que estan immersos en tot això. Jo crec que és bo que continuem amb un posicionament d'unitat de tots els nivells de les administracions, des de la fortalesa que tenim des de l'Ajuntament, des del Consell Comarcal i des de la Generalitat, per treballar per la millor solució. Hi ha perspectives de que aquest 50% que deia d'aquest projecte industrial pugui augmentar un 60 o un 70% de manteniment dels treballadors de Delphi. Jo no sé si això dir-ho positiu o no positiu, però que hi ha vies de sortida. Sorpresa, cap ni una, perquè l'empresa ja havia dit que després de Setmana Santa presentarien a l'ERO. El que passa és que no han rebut, diguéssim, el guà que els llançaven els treballadors, que era intentar allargar una mica més a l'ERO i intentar allargar més la fabricació de la peça aquesta que se'n va, a Romania. Per tant, jo crec que hem de continuar a treballar. Em consta que en les properes setmanes hi haurà contactes de Ferrovial, de Delphi i de l'empresa amb l'Ajuntament per continuar intentant arribar a una solució i bueno, seguirem treballant. Jo crec que el que podem fer és posar-nos a disposició dels treballadors i treballadores de Delphi i de Ferrovial i intentar oferir la màxima transparència d'informació, cosa que no dubto que els comitès d'empresa fins ara han portat molt bé la seva situació, sobretot amb el tema de les prejubilacions i amb el tema de la contractació, que puguin arribar al millor port, no anava a dir bon port, no, sinó al millor port possible pels seus companys i companyes.
Álvaro Benajam.
Sí, bueno, jo també lamento, no, que hagi sigut tan seguit. És veritat que l'empresa havia dit que presentaria l'ERO després de Setmana Santa, però clar, ha sigut ja tan precipitat que no ha donat temps ni de reacció, no? Sí que és veritat que no han agafat el guant d'esperar una mica per presentar l'ERO com havia demanat l'alcaldessa, la Generalitat i altres actors, no? Bueno, i sí que és veritat que sorprèn, perquè en teoria l'activitat de la Delphi ha d'acabar a final de l'any, no? A final del 2016. Llavors, per què el presenten ara amb tant de temps? No? Perquè l'ERO sí que és veritat que té una tramitació que dura uns mesos, però pot durar uns mesos, però no tants, amb l'estiu pel mig. Per tant, és com si ni la pròpia empresa confiés en les possibilitats de reindustrialització o de trobar interessats, empreses interessades en continuar l'activitat o canviar-la o fer una nova activitat aprofitant les instal·lacions i els recursos humans que té, no? És per això que ho lamentem, però de totes maneres les decisions empresarials són les decisions empresarials. Tampoc podem abstreure'ns de que per l'empresa és car fabricar aquí a Sant Cugat, i no, jo no sé si s'ha produït o no, però jo no, crec que no, i si algú sap, pues, que em corregeixi, però jo crec que no s'ha produït que el conjunt de treballadors faci un pla propi de continuïtat de l'activitat per atreure inversors, el propi conjunt dels treballadors. La feina, no és la seva feina, és per, tampoc és la seva feina, la seva feina és fer les peces, cadascú té la seva feina, ja dit de la peça, alguns fan unes coses, però poden tenir la iniciativa d'intentar trobar inversors que satisfagin les seves necessitats de futur.
La conversió en cooperativa, vaja, està parlant.
Últims segons.
Per exemple. Sí, podria ser una opció.
Havia demanat la paraula a la Joana Barbany, breument, molt breument.
Per, bueno, que no em malinterpreti les meves paraules, no deia que era optimisme, evidentment. Deia que dins de la, del drama, doncs hi havia, com deia el Pere, una possible via de sortida més digna que la que hi ha, però és evident que no és optimista la situació. Era per acabar de... apuntar les paraules.
Doncs, feta aquesta remarca, ho hem de deixar aquí. No ens queda més temps. Agraïm la presència de tots els representants de les formacions amb representació al ple municipal. Gràcies. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Els deixem amb l'equip del Sant Quat a fons.
El gall del monestir.